Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Minuts, a segona hora d'aquest matí, nosaltres d'avui divendres 12 d'abril del 2012. El nostre habitual temps de l'ADEC, saludem a la Susana. Susana, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
En uns moments també repassarem les activitats d'agenda de l'ADEC, moltes com sempre.
Correcte.
Amb moltes possibilitats per a tots aquells que vulguin, doncs això, formar-se, vulguin conèixer un marc legal, vulguin participar en cursos diversos. I avui saludem Joan Anton Mates. Joan Anton Mates, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
El president del Gremi d'Hostaleria. I saludarem al final del programa Jordi González. Jordi, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
De Pimètic, serveis informàtics per a empreses.
Pimètic Informàtica.
Sí. Pimètic Informàtica. I ja està.
I ja està.
Empresa constituïda fa quan?
No fa ni un any.
No fa ni un any.
18 d'abril, concretament.
Això és un atreviment, no?
És un atreviment.
És un atreviment.
És un atreviment, però bueno, el resultat no és dolent, per tant,
vaja,
de moment estem contents.
Que segurament a en Jordi González li deuen haver dit 50 vegades, home, però com us heu atrevit? Però com us heu...
Sí,
però
sí.
Què feu? Però què feu? Tal com està el món. Sí.
Però hi ha que arriscar-se una miqueta, jo penso.
Sí?
I si t'arrisques, la satisfacció és molt gran. Sobretot, a mi el que em passa és que quan em vaig a dormir, em vaig amb un somriure i bueno, estic creant el meu futur, diguéssim, i m'agrada molt.
No és cap expressió tòpica ni d'autoajuda, això, eh?
No, ho és.
Ho dic perquè qui escolti deu pensar, mira, aquí, un que ja està mig...
No, és la veritat, perquè el primer any no és pel sou, perquè el primer any costa, per tant... potser en un futur sí que serà pel sou, però ara mateix és per la satisfacció personal. I, no sé, m'agrada.
Això de la satisfacció personal és un intangible, no?
És un intangible, sí. Però per mi és molt tangible.
És molt tangible. O sigui, que estem en una època en què els intangibles prenen una consideració...
Jo penso que sí. A més,
sí.
Si fas les coses bé i ho fas amb moltes ganes, al final la recompensa ve sola.
D'acord. Després hi tornarem, però havies... Perfecte. Treballat per altra?
Sí, sí. Sí. A l'UPC, a altres empreses. De fet, estic amb excedència de l'UPC i tot.
Sí.
Per tant, vull dir, treball no me'n faltava.
I un pot pensar, home, en una situació, diguem-ne, laboral més o menys assegurada o tal com estan les coses, amb una garantia de continuïtat, un pot pensar en dir, prefereixo...
Sí, m'agrada molt la informàtica des de petit, vaig tenir oportunitat d'estudiar-la, ha estat tota la vida i sempre he volgut crear la meva pròpia empresa, i el temps aquests de crisi penso que són uns temps també d'oportunitats. De fet, sempre es diu que els millors emprenedors o els millors empresaris han nascut en èpoques de crisi. Per què? Perquè no han viscut les vaques hortes, diguéssim, només les vaques flaques, i sempre optimitzem els recursos, optimitzem tot, i bueno, és una experiència que s'ha de viure, jo penso.
D'acord, ha estat interessant aquesta frase de sempre he volgut crear la meva pròpia empresa.
Sí.
D'acord, per aquell punt de vocacional. I tornarem després de conversar amb en Joan Anton Mates, perquè la pregunta, esclar, la pregunta és d'aquelles de peu de carrer. Com ha anat la Setmana Santa?
En primer lloc, deixem felicitar amb el Jordi
per
la iniciativa aquesta de nou emprenedor, que és el que ens pertoca ara, i en èpoques de crisi és veritat. Vull dir, el que fa falta ara per sortir de les crisis és molts emprenedors, molts nous emprenedors. És difícil, sobretot han de començar per fer una miqueta d'autoempleo, que s'ho acostuma a dir, però de ben segur que aquests que comencen per les nostres feines mateixos acaben fent empreses i potentes. Per tant, Jordi, moltes felicitats. I després, hablant de Setmana Santa, bé, com tu deies molt bé al començament, les previsions eren unes i després el resultat ha estat un altre. Les previsions, si parlem de previsions de fa 15 dies, eren unes, que eren millors de les que han estat, però les previsions de 5 dies abans, 6 dies abans de Setmana Santa, eren pitjors encara. O sigui, per tant, el resultat no podem dir que hagi sigut excel·lent, però sí que ha sigut millor de l'esperat.
O sigui, ni tan bo com es preveia, ni tan dolent com semblava.
Exacte. Per tant, hi ha hagut dos vessants, i podríem separar-les una miqueta. Per un costat, els hotels. Els hotels, sí que és veritat que els primers dies de Setmana Santa han estat una miqueta més fluixos, després haver-hi el canvi de previsió de temps, de que tant divendres, dissabte i diumenge faria bo com així s'ha estat, va ajudar a que les reserves que s'havien estancat, no havia hagut masses d'anul·lacions, algunes sí, però no masses, però s'havien estancat, revifessin i acabéssim amb unes ocupacions, dic, millor de les esperades una setmana abans de Setmana Santa. Això que va comportar, també, això va comportar de que, el que sempre diem també, de que, i ara més amb l'eix transversal que tenim, bueno, amb l'eix diagonal, perdó, tenim a l'abast nostre, en menys de dues hores, tenim 4 o 5 milions de persones al voltant. Per tant, què passa? Que si hi ha previsions dolentes i no surten 4 dies seguits, vol dir que es queden a casa. I si es queden a casa i fa bo, surten a passar el dia. Dues hores d'una hora, una hora i mitja de desplaçament, amb les comunicacions que tenim ara, pràcticament no és res. I això es va notar molt als carrers de Sitges. Hi havia molt visitant de dia, molt. Això és molt bo pel comerç, i és molt bo per la restauració, i és molt bo per tothom, també. O sigui que, independentment de que els hotels haguessin tingut l'ocupació que es va tenir, la part positiva i molt positiva de no fer aquest ple va ser de que el visitant del dia va sortir aprofitant el bon temps.
Hi ha una bona sensació? En general?
El regust d'aquesta Setmana Santa, vull dir, aviam, si hem de ser objectius i posar-nos una setmana abans de Setmana Santa, crec que tots hem d'estar satisfets del resultat de la Setmana Santa, perquè anunciaven pluges tots els dies, i això volia dir, com ha passat amb altres destinacions turístiques aquesta Setmana Santa, vol dir que les ocupacions cauen en picat. Per tant, crec que també una altra vegada podem dir que hem estat més afortunats que altres destinacions.
Estan en bé aquest 2012?
Bé, el 2012 també hem de diferenciar una miqueta per sectors, també. Els hotels van aguantant, els hotels de congressos sembla de que es comenci a animar la cosa, no per coses realitzades ja, sinó per previsions, o sigui, per demandes. Clar, les empreses organitzen un esdeveniment.
Sí, s'està notant moviment de cara...
Exacte, per més endavant. Suposo que cara a la tardor, podrem dir que sabem si aquest moviment
es consolida.
Es consolida o no es consolida, però sí que és veritat que, així com abans, l'any passat, per exemple, no tenies demandes d'oferta, o sigui, per ofertar preus, ni ningú et demanava... Ara sí, ara comença a haver-hi un cert moviment, no... com el que hi havia abans, que no tornarà a vindre, però...
Això és una petita llum?
Bé, sí, esclar, jo crec, i abans quan el Jordi estava parlant jo ho estava pensant també, avui dia les empreses i tots els que tenim algun negoci, s'ha de treballar més per guanyar menys i moltes vegades només per viure. Però bueno, hi ha gent que no pot ni treballar per viure, m'entens? Per tant... hem d'anar a poc, estem en temps, ho sabem tots, molt complicats, molt complicats. Són temps d'oportunitat, és evident que són temps d'oportunitat, i hi ha alguns segments els de les reparacions, per exemple, vull dir, els estan anant molt millor ara les coses que no pas els que venen coses noves. Per tant, vull dir, s'ha d'anar buscant una miqueta a l'equilibri. Vull dir, ara estem en una època dura, i durarà, dura i durarà, i per tant ens hem d'anar ajustant... que sempre es queda algú pel camí o... és probable i previsible que es quedi algú pel camí, però jo crec que el sector nostre, en principi, i si les coses no canvien molt, és un dels que patirà menys que altres sectors, i nosaltres encara a Sitges encara també som uns dels que dins d'altres destinacions turístiques tenim una oferta una miqueta més consolidada, més diversificada, una miqueta més de qualitat, i la gran avantatge és aquesta que et deia abans, de que tenim molta gent aquí al voltant i que és molt fàcil de que es puguin desplaçar a passar el dia o unes hores o...
Vàries coses amb bateria. Aquest nou hotel de l'Avinguda Sofia pot ser un revulsiu?
Sempre ho és. Nosaltres, i des del sector, sempre hem dit que a Sitges cada 4 o 5 anys o 6 anys es tindria que obrir un hotel nou. Un cop s'han consolidat els altres per poder dir... perdona,
passa res, no passa res.
Ja trec la bateria perquè no podia parar.
Solució dràstica.
No, sí, exacte, ara no sonarà més. Disculpa.
No passa res. Dèiem, si pot ser un revulsiu aquest
sí,
hotel.
Sí, jo crec que sí que serà un revulsiu. Aviam, primer perquè és un hotel que en principi sembla que és de qualitat i així ho serà per el projecte i per la inversió que s'ha fet. Després, la ubicació és molt bona i després de que ha d'anar a buscar mercat nou. Aleshores, també quan va obrir el Dolce, tots ens pensàvem que el Melià patiria molt i el Melià va continuar fent les seves comptes d'explotació i les seves vendes igual i el Dolce va buscar un mercat, va cercar un mercat nou. Per tant, jo crec que l'interessant de que no s'obri molt, no es posi molta oferta de cop, és de que es consolidi un mercat, es consolidi un producte i després, un cop està consolidat, se'n busqui un altre per tornar a buscar nous clients per aquest altre producte. Mm-hmm. I jo crec que bueno, inicialment afectarà perquè les novetats, la gent li tira molt a la novetat i afectarà els hotels del voltant. Això sempre ha passat i segur que passarà aquesta vegada també, però si es fa un bon esforç de comercialització sortirem tots guanyant una altra vegada a mig termini, inclús Sitges també, perquè portaran més gent i tots haurem d'anar buscant gent.
El que sí s'està notant, o almenys així a simple vista, en el sector de la restauració, és el naixement de molts establiments dedicats a un tipus especial de restauració també, no? Hi ha una certa efervescència ara de l'àmbit del que són les tapes o del que són aquell establiment entre el bar i el restaurant, per dir-ho així.
Quasi sempre amb tots els tipus de negoci l'especialització és bona. Què té de bo aquest tipus de negocis que estan obrint a Sitges? Que estan... Primera, que són molt, molt familiars. Val? És el que dèiem al començament. Autoempleo, mm-hmm. És a dir, buscar-te una feina, una empresa, però donar-te feina amb tu mateix en principi, que és molt bo. És molt bo perquè a la que et comença a anar bé ja vas agafant gent i per tant vull dir, arribes a crear una empresa amb gent, vull dir, i això és molt bo. Si no hi ha aquests petits empresaris de que comencen amb una petita empresa per treballar ell i van creixent, l'economia no es reactiva, no es reactiva. I aquest és un pas molt bo perquè es reactivi.
Són negocis de... nascuts de la necessitat o de la vocació?
Aviam, jo crec que n'hi ha dels dos tipus, però s'ha de tenir una mentalitat especial també per voler ser empresari. Val? Hi ha molta gent que té la necessitat però no té la vocació o no té la mentalitat per poder-ho fer. Per tant, jo crec que hi ha molta gent que ha vist que
no se'n sortien
i s'han arriscat a muntar un altre. I en canvi hi ha gent que creu en el seu... Els altres també hi creuen, però aquest ja ho tenia al cap, que jo muntaré això, i al final ho acaba muntant, i també i funciona perquè hi creus, i treballes molt. Treballar més per viure.
Aquest gran gruix de l'atur, hores d'ara, una de les poques sortides possibles per rebaixar-lo és el turisme?
Aquesta? No és el turisme, perquè el turisme no s'estan obrint massa establiments nous per empleo massiu de gent. No n'hi ha. Hi ha el projecte aquest de l'Eurovegas, que portarà 122.000, 200.000 treballadors directes i indirectes, i 6 milions d'aturats. Per tant, que inclús amb macroprojectes és molt difícil de que... Jo crec que l'única sortida, una de les poques sortides que hi ha, dues, una és l'autoempleo, el crear-se la pròpia empresa i anar tirant endavant tu, buscant-te feina tu per viure, vull dir, perquè no trobaràs una altra que t'emplei per tu de moment, i després una altra és que haurem d'arribar-hi, no sé de quina manera, és el treball compartit, vull dir, la jornada compartida. En comptes de fer 8 hores cada dia, doncs, bueno, fer-ne 4 i que la facin dues persones i que almenys en vagin així. Això és dur o no? Bueno, depèn de per quin sector és dur. Però si han de ser objectius i dir on es poden encabir 6 milions de persones a treballar en aquest moment en aquest país, ja suposo que tots som conscients de que no tenim una activitat industrial consolidada. L'havíem tingut, una activitat industrial consolidada per poder donar empleo massiu.
El mateix val a la comarca? O el mateix val a
Sitges?
Sí,
sí, sí. sí? Aviam, sí, però amb els matisos.
Amb els matisos,
amb, eh? Amb els matisos. Clar, Sitges quin avantatge té dins del comarca de la Garraf i dins potser de tot Catalunya, és una de les poblacions amb índex d'atur potser més baix, eh? O no dels més alts. Jo diria potser dels més baixos. I és normal. Hi ha molta negoci portat pels propis empresaris, o sigui, pels propis propietaris d'això, i després bé, s'ha arribat a un punt de treballadors a les empreses de que els ajustos ja es van fer fa anys, eh? I com que sempre ha estat una miqueta estacional i la gent que viu a Sitges, per lo que tot comporta viure a Sitges amb costos, etcètera, etcètera, no es pot permetre massa no treballar, eh? O sigui, teníem molt que es vivia aquí a Sitges i treballa fora, que és el gran gruix de lo que hi ha aquí a Sitges, perquè si no podria aguantar-ho, i la mà d'obra menys qualificada, que és la que potser s'empleava en un moment determinat a la construcció dels hotels, no viu a Sitges, o sigui, no estan parlant de Sitges perquè el poder adquisitiu que tenien no els hi permetia viure a Sitges. Per tant, juguem amb aquesta amb aquesta avantatge, però això no vol dir que s'hagin d'espavilar tots, vull dir, és molt difícil trobar feina aquí a Sitges també, és difícil, vull dir, podràs trobar feina per 3-4 mesos a l'estiu, però clar, ara afortunadament sobre que t'hotel podrà emplear 70, 80, 100 persones, mm-hmm, o les que siguin, però és clar, o les agafes quan hi ha feina, que és l'estacionalitat que tenim, sí. O si no, és difícil.
Ara més que mai torna a fer-se valer aquella frase que sempre havia dit en Joan Anton Mates, que agradi més o menys Sitges viu del turisme.
Bueno, a mi m'agradaria que algú em demostrés que no. Nosaltres, mitjançant un estudi, ho vam demostrar en el seu moment.
O no hem sabut trobar una altra alternativa que complementària o...
I s'ha de buscar.
I s'ha de buscar.
El que passa és que és molt difícil compaginar una economia de serveis com la que té Sitges consolidada amb un altre tipus d'indústria. Primer, que indústries ja no en venen. O sigui, ja no se'n fan d'indústries. I després s'ha de buscar... s'hauria d'emplear molta imaginació i molta sort i després trobar els ajuts per intentar portar cap a Sitges algú diferent que no sigui contradictori amb el turisme. No perquè... Sí, no, és que això estem matant la gallina dels ous, que no són d'or, són d'ous només.
No.
Vull dir, aleshores és complicat, però és que no es pot parar. S'ha de buscar noves inversions per Sitges, siguin del sector turisme, sigui del sector ensenyament, sigui del sector que sigui, però que aportin... que portin riquesa, que portin un valor afegit.
Amb la proliferació de nous establiments s'ha posat més en evidència, doncs bé, la normativa de terrasses, la normativa de rètols, la normativa de pissarres al carrer, la normativa, bé, tot el que fa referència a molts elements que per als petits negocis són especialment necessaris o fonamentals. Com ha viscut el sector o com està vivint aquesta nova regulació de terrasses o aquest darrer ban que tornava a publicar l'Ajuntament d'una ordenança ja posada en marxa de les pissarres al carrer, de tots aquests elements, per dir-ho així, publicitaris i el seu encaix en la vida quotidiana?
Bé, nosaltres del sector ho hem reclamat sempre i amb totes les administracions de que hi hagin ordenances ben fetes, que es puguin fer complir i que les facin complir. I perquè serveix de poc que tindre les coses més o menys regulades si després no es fan complir. Per tant, nosaltres entenem de que s'ha de posar coto amb aquest desgavell, i per això vam reclamar de que es fes. Entenem de que s'ha de donar un període molt curt, transitori, perquè la gent se n'assabenti bé i s'informi i es pugui dir, i després s'ha de fer complir. No podem caure en la guerra aquesta de que el carrer sigui un espai publicitari de tothom, perquè crec que ens perjudiquen tots. Vull dir, clar, o tots o ningú. Jo sóc partidari que si algú ho té o algú ho pot tenir, que ho tinguem tots. Però si no ho té ningú, estem jugant tots amb les mateixes eines, entens? Aleshores, és una ordenança que ja hi era, entre cometes, millor, que si s'hagués pogut aplicar abans, s'hagués pogut aplicar abans també, que sí, ho reclamàvem també anys enrere, però que no s'aplicava. Ara, a través d'una altra ordenança, potser més clara, però l'anterior s'hagués pogut fer complir igualment, eh? També està sobre la taula. Bueno, jo crec que és bo pel sector crec que és bo. És bo per evitar que Sitges pugui comparar amb altres destinacions que no ens agrada que ens comparin.
I és bo per reactivar l'economia també?
Bé, és que si tots juguem amb les mateixes eines, sí. Bé, aquí el que es tracta és de portar la gent a Sitges. Un cop tinguem la gent aquí a Sitges, l'interessant és que després la gent tingui molta oferta, i la tenim, i bona, perquè tenim una oferta, sobretot en restauració, per exemple. Tenim una oferta d'un target entre 30 i 50 euros, boníssima, en relació a qualitat-preu. Una entre 20 i 30, boníssima. Entre 15 i 20, boníssima. I per 10 euros també tenim una oferta boníssima. Per tant, l'important és que vingui la gent aquí a Sitges, i després aquí cada un, en funció de les seves possibilitats o els seus gustos, vagi triant un o altre tipus de treball. Però la tenim molt bona, l'oferta, molt bona.
La zona blava a la Fregat ha estat una petició del sector?
No ha estat una petició a la Gremi d'Hostaleria.
El Gremi d'Hostaleria li dona suport?
Bé, el Gremi d'Hostaleria no és, ni li dona ni li treu suport. Vull dir, va ser una iniciativa d'uns restauradors, van parlar amb l'administració, es van posar d'acord, però el Gremi no vam intervindre per res.
D'acord, segueix sent en qualsevol cas la qüestió de l'aparcament, l'accés... No ho aconseguiria amb un bolígraf, massa poca cosa. L'aparcament, l'accés a Sitges, una preocupació?
És evident que a tots ens agrada arribar a la porta dels establiments amb vehicle, eh? Ens en trobem vendrosos. Cada vegada menys, per això, eh? Cada vegada menys ens agrada...
És a dir, que sí que es nota una tendència a caminar per arribar a l'establiment. Sí.
El que sí es nota és una tendència a que la... Hi ha una cosa... Jo diferenciaria dues coses. Una és el poder accedir a tot arreu amb vehicle rodat i poder descarregar i poder... I una altra cosa és poder aparcar a la porta d'on te vas. Jo crec que són dues coses que s'han de discernir molt bé. Soc partidari de que s'arribi a tot arreu, i s'ha d'arribar a tot arreu, com sigui, per persones discapacitades o per persones que en aquell moment no vulguin anar amb... excepte les zones ja molt, molt típiques de casc urbà consolidat, perquè per raons d'espai físic no es pot. Però un altre és que puguis deixar el vehicle. Crec que cada vegada en tots ens agrada més espais més oberts també, més lliures, menys visualment més nets. Bé, pot ajudar que aquestes 8 o 10 places millori el rendiment dels establiments? No ho sé, no t'ho sabria dir. Si em diguessis són 300 places, et diria sí. Ara, dius, són 8 o 10. Home, psicològicament suposo que sí que deuen ajudar a dir, mira, tinc l'expectativa de trobar lloc per aparcar allà. Psicològicament poden estar, però a la pràctica crec que estan sempre plenes.
Fa dues setmanes tenia lloc a l'Hotel Terramar una taula rodona sobre el futur de... diguem-ne, del turisme a Sitges, sobre el perfil de turista, de visitant que s'ha de buscar, etcètera, etcètera. Des del punt de vista de la institució, es va parlar molt d'aquesta relació entre la institució pública i l'àmbit privat. En quin estat de coses creu el president del gremi que està aquesta relació?
Bé, nosaltres, jo com personalment no vaig poder assistir, el gremi sí que hi va assistir a la xerrada aquesta, estava fora de viatge i no vaig poder assistir. Aviam, ha d'existir la col·laboració público-privada, és l'únic camí que hi ha, però no és l'únic camí dir que ha d'existir, sinó que s'ha d'exercir. S'exerceix? Bueno, a vegades sí, a vegades no. Aleshores...
S'exerceix en allò fonamental?
Com?
S'exerceix en allò fonamental?
No massa. No massa. Crec que...
Per algun error?
No, per algun error no sé si hi ha alguna raó per part del sector sempre hem estat disposats a tot i estem disposats sempre a tot, vull dir que al contrari, a més crec que és bo, i altres llocs precisament aquí juntament amb Barcelona, que va ser una còpia del que vam fer a Barcelona, i ens venien a copiar nosaltres també, aviam com es feia això de la col·laboració público-privada. Això, aviam, qui palpa més els problemes del dia a dia, el que està al dia a dia, i qui té més possibilitat de tindre solucions, o de proposar solucions, el que està al dia a dia, vull dir, perquè ho estàs palpant, ho estàs tocant, i a més sents comentaris, sents... Per tant, la relació público-privada avui dia, et diré més, és imprescindible. És imprescindible. S'hauria d'entendre que les administracions, en cada una al seu nivell, és l'empresa més important que té cada nivell, o sigui, cada nivell on t'estigui, o sigui, en funció de l'administració que toqui. I, per tant, hauria d'estar funcionant com a tal. Com a tal. En quin aspecte vull dir això? De que ha de ser competitiva amb altres destinacions, ha de ser competitiva amb el seu dia a dia, ha de ser competitiva en tot i ha de saber els inputs i no inputs. Clar, però això ha d'haver-hi, com crec que això ja és filosofar, ja, un consell d'administració i després un bon professional davant que cobri o que hagi de cobrar, que per algú està l'empresa més important d'on te toqui, de Catalunya, d'Espanya, del municipi o de la província.
Però no s'ha sabut trobar un bon professional.
No ho sé. Jo,
és un desideràtum, no, això que feu.
Exacte. Aleshores, no, crec que és com haurien de funcionar les administracions. I dir, senyors, els criteris empresarials i punto. Perquè és que si no, cada vegada que hi ha un canvi de governants, s'ha de canviar, bueno, hi ha coses que sí que s'han de canviar, altres que no, però vull dir, si s'ha de canviar la filosofia, la tendència, però no el dia a dia.
L'agència de turisme era un bon invent?
L'agència de turisme és un molt bon invent.
N'hi ha prou amb l'agència de turisme?
N'hi ha prou per portar gent a Sitges o per...
perquè es compleixi aquest...
No, jo estic parlant més a nivell més general, vull dir, amb tot, vull dir, ha d'haver-hi un lligam com hi ha amb totes les empreses. És que jo concebeixo les administracions com a empreses, vull dir, no sé, vull dir, potser és per de formació, però crec que és la manera que haurien de funcionar, vull dir, tots els polítics que siguin al Consell d'Administració, però després que hi hagin professionals davant que tirin endavant del carro i que sàpiguin, ho entens? Jo ho veig així, d'aquesta manera.
O sigui,
jo, per exemple, no em veig capacitat, jo, per portar ni una província, m'entens?
Però, aquesta col·laboració público-privada, diguem-ne que s'ha de fer un pas endavant, doncs? Ha d'estimular-se d'una altra manera?
Sí. Jo crec que s'ha de... O sigui, a més, la gent en té ganes.
És a dir, per qui ens escolti, es pot definir com estancada?
Sí. No van ni endavant ni enrere. Estancada.
Deixem-ho
la paraula.
Deixem-ho estancada. Per desestancar-la...
Un punt desatascador.
D'acord. Per desestancar-la, què s'ha de fer? Més enllà de l'expressió pública, de la necessitat de mantenir aquesta col·laboració.
Voluntat.
Se suposa que n'hi ha d'haver, no?
Se suposa. Vull dir... Aviam... Tot el sector, i xerrem moltes vegades, no sols amb el sector nostre, sinó altres sectors, ens trobem, comentaris. Bé, clar, ens falta una miqueta de...
Que això no arrenca, potser.
Clar, estem en moments molt difícils. S'han trobat una situació molt difícil, també econòmica, però no podem estar sempre dient que estem molt malament i que no es pot fer res. Vull dir, s'està molt malament, les empreses també estan molt malament econòmicament, però estem pensant en el demà, aviam com de quina manera puguem sortir. Vull dir, perquè clar, si només pensem en que estem molt malament, no en sortirem. Aleshores, totes les empreses, qui més qui menys, està
això,
tocat.
Això, diguem-ne, és una sensació que constata el president del Gremi d'Hostaleria en el sector, que hi ha un cert entorn de dir que estem molt d'allò, però costa d'arrencar determinades coses.
Sí.
Deu i 48 minuts. No tenim més temps. Torna a col·locar la bateria o mòbil al president del Gremi d'Hostaleria i d'aquests moments qui ho torni a trucar dirà: Joan Anton, que no arrenca això. Que això no arrenca. Tindrem ocasió de parlar-ne més segurament a partir de les diferents converses que han de tenir, suposo, en un any tan difícil com aquest i amb un esforç col·lectiu que tothom està fent, sobretot des del punt de vista econòmic, i el sector hem d'entendre que això també ho està notant, aquest esforç que s'està demanant al sector des del punt de vista econòmic, i hem de suposar que es demana una certa reciprocitat a tot això. Sí, va, per aquí la cosa. Joan Anton Matas, gràcies, fins la propera.
A la vostra disposició, com vulgueu, ja ho saps.
I en uns moments saludem en Jordi González.
Moltes gràcies.
On ho havíem deixat? Doncs en aquell desig també personal de fer una empresa pel seu compte que ens comentava en Jordi González fa uns quants minuts, i gairebé ho podríem lligar en aquestes expressions finals d'en Joan Anton Mates, en el sentit de no n'hi ha prou en dir que tot està tan mal i que tot, que alguna cosa s'ha de fer. Ens semblava que en Jordi sentia una certa empatia davant d'aquestes paraules.
Sí. Sí, penso que no hi ha que queixar-se només. Si et queixes, has de fer alguna cosa. I per fer alguna cosa, tens dret a queixar-te, diguéssim, una mica, no? Nosaltres, per exemple, sempre estem pensant, des del primer dia, estem pensant en fer coses, en fer solucions, en fer esdeveniments com el que farem ara, el 19 d'abril. Uh-huh. Tot pensat per dir, bueno, si ajudem a la comunitat, diguéssim, també ens ajudem a nosaltres mateixos. El que s'ha de fer, diguéssim, no és miro per mi i ja està, sinó es miro una mica per l'entorn. Per exemple, també l'ADEC també ens dona suport moltes vegades i, per exemple, això ens ajuda a anar tots junts. Nosaltres, per exemple, un exemple, el 19 d'abril farem aquest esdeveniment de... nosaltres li diem de networking, que és el primer Sitges networking, perquè creiem que hi ha un petit buit, diguéssim, a l'àmbit TIC. TIC, per cert, vol dir Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, per al qui no ho sepi, aquí el defecte professional. I el que volem fer no només és, diguéssim, fer una xerrada, un petit debat sobre la informàtica i el seu entorn, sinó també sobre emprenedoria. Per això, per exemple, potser m'estic desviant una miqueta del tema, però per exemple, convidarem, i ja estan confirmats els ponents, que seran el senyor Carles Flamaric, per exemple, que és el director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d'Empresa i Organització de la Generalitat de Catalunya, la Sònia Molero, que és la és directora de la Fundació ILEA, que és una fundació que acompanya també a la gent a la seva tasca emprenedora, el Llorenç Vallès, que és el director de negoci d'IOS, que suposo que IOS és conegut per al seu fundador, que és el Pau García Milà, no sé si us sona, sí? I la Sofia Blasco, que és una assessora i coach personal, que també gestiona les emocions des del punt de vista... les emocions que un emprenedor, diguéssim, ha de tenir, perquè... No, com deia el Joan Anton, no tothom serveix per muntar un negoci o no tothom vol fer-ho.
Per no frustrar-se més del compte, vaja.
Exactament.
En aquesta aventura. Perquè la vostra empresa, Jordi, neix en què? En un despatx, en un àmbit petit?
En un despatx, de fet.
En un despatx.
Quasi veí.
Una miqueta més amunt, uns quants números més amunt.
Exactament. Hem llogat un petit despatx en un entorn, diguéssim, de coworking o compartit.
Sí.
Perquè hi ha altres empreses. I ens sentim molt arropats perquè no estem sols. Aquestes empreses tenen un gran bagatge, per exemple, fent una mica de publicitat. Hidramèdia és el qui
us lloga l'espai, vaja.
Es lloga l'espai. I ens sentim molt bé perquè tenim unes sinergies, unes col·laboracions, a part de que nosaltres els hi portem els sistemes informàtics, evidentment, ells ens ajuden a conèixer una mica més Sitges. Mm-hmm. Jo no soc de Sitges, per exemple, i soc nou també a Sitges, no? I així estem.
Aquest és un àmbit molt competitiu, enormement competitiu, o potser és la sensació que tenim nosaltres de trobar empreses dedicades als serveis informàtics a molts llocs, amb denominacions diferents, no sé si amb aplicacions diverses també, però fins al punt de pensar una altra empresa...
Sí i no,
Matisem.
Sí, perquè hi ha moltes empreses de serveis informàtics que diuen que fan de tot, que arreglen ordinadors, que... bueno, normalment destinades molt a l'àmbit particular, també. De cara a empreses de serveis informàtics especialitzats pimes, jo penso que n'hi ha menys, i sobretot n'hi ha moltes a Barcelona, però en aquesta zona no n'hi ha masses. De fet, nosaltres portem un any i no hem fet ni una tasca comercial, ni una. Tot ha estat del boca a orella. I el que he vist en aquest temps és que molta gent està descontenta amb el seu servei informàtic. Perquè nosaltres, per exemple, una de les coses que volem apropar és la integració total.
Per què hi està descontenta?
Perquè
no hi estan a sobre? Perquè
no estan a sobre, perquè tècnicament a vegades falta algun requisit de dir no arriben, o no apliquen la solució. O sigui, venen massa i no donen solucions. nosaltres donem solucions. O sigui, la informàtica, volem que t'oblidis de la informàtica. La informàtica ja ens encarregarem nosaltres, ja ens implicarem. Tenim una frase que m'agrada molt a la nostra web, que és: et volem felicitar pels teus èxits. I és així. De fet, és la cultura que nosaltres volem donar, no? O sigui, ser el servei, o sigui, vetllar per la teva empresa des d'un punt de vista informàtic, millorant els teus processos, adaptant la informàtica als teus processos, etc, etc. No volem que tu t'hagis d'adaptar a la informàtica.
L'empresa pensa sovint més en la compra de material informàtic que no en el manteniment d'aquest servei informàtic.
Nosaltres si et podem estalviar costos, per exemple, tenim un exemple d'un client a Barcelona.
Ara estem en l'època del manteniment, però, que suposo que tothom deu dir: no, escolta'm, fes el que puguis perquè això visqui...
Nosaltres fem el manteniment, mirem molt el retorn de l'inversió, en el sentit de dir: potser et pots gastar una miqueta més ara, però després segur que estalviaràs moltíssim més. I això la gent no ho té en compte. Molta gent mira el curt termini massa i li ven una solució al cap d'un mes o dos, després, bueno, d'un mes o dos, potser sis mesos, diuen, ve l'informàtic i diu: no, és que ha sortit un nou sistema, ho has de canviar tot. No, això no ho podem fer. S'ha d'optimitzar el que tens. I sobretot la idea és aquesta: intenta oblidar-te de la informàtica, tu dedica't al teu negoci i nosaltres ens dedicarem a que el teu negoci, diguéssim, adaptar la informàtica al teu negoci.
D'acord, per aquells que ens puguin escoltar i a partir de l'experiència que explicava en Joan Anton Mates o el propi Jordi González, per muntar una empresa una ha de tenir molt, no sé si dir, instituïda una certa voluntat de perseverar i saber que es trobarà, doncs, amb diferents obstacles administratius, amb diferents obstacles abans no pugui tirar aquest projecte endavant?
També diré sí i no.
D'acord.
Sí, perquè, per exemple, tenim la creença general de que aquí costa moltíssim crear una empresa, hi ha una mitjana de 42 dies per muntar una empresa, i quan d'altres països en 2 o 3 dies es munta, jo la vaig muntar en una setmana. No arriba, perquè hi ha eines digitals que la gent desconeix, i la gent, vull dir, fins i tot el notari que va firmar els estatuts, les escriptures de la Constitució de l'empresa, fins i tot el notari ho desconeixia. I clar, que tu li hagis de dir: no, existeix aquesta web del govern, que aquí pots muntar una empresa emplenant els camps des de casa mateix, tranquil·lament, selecciones fins i tot el notari, la data, etc, etc, i arriba el notari que et digui: i ara què faig? No ho sé. Això és el problema, no? Clar, quan trobes aquestes eines, que existeixen des de fa no sé quants d'anys, però fa uns anys, dius: realment no estem tan malament. Si la gent, tota l'energia que perd per queixar-se, la utilitzés per fer coses, perquè queixar-se, jo penso que no serveix de res si no portes una solució. Si et queixes, aporta la solució, si no, no queixis.
Cal tenir un bon gestor, la part administrativa de l'empresa menja molt de temps.
Sí, cal tenir un bon gestor, perquè et pots trobar, a part de que has d'estar a sobre contínuament, nosaltres, per exemple, ara hem canviat de gestor. I perquè hem vist que no ens donava la solució que volíem no ens ha portat la professionalitat que nosaltres buscàvem.
Ho dic per si molt sovint aquesta qüestió administrativa o burocràtica de l'empresa es menja bona part d'allò que un creia: home, és que jo vull treballar d'això i no vull estar ara pensant en com es tramita determinada factura.
Una mica. Sí, nosaltres ara fa 15 dies hem aportat una treballadora nova, fixa, que es dedicarà a la gestió, principalment, no és informàtica.
D'acord. Perquè és l'única manera de poder-se deslliurar de tota aquesta càrrega.
Sí, anar a reunions que no haurem d'anar a la resta de membres, etcètera, etcètera. Clar, tot això s'ha de tenir una mica lligat. Per això, quan subcontratem un servei com, per exemple, la gestió, el típic que et sol fer, necessitem que tenir unes garanties de que aquest gestor ens ho farà correctament.
Perquè
jo penso,
si no,
per exemple, que a vegades aquestes garanties no hi és. És com si la gent no volgués assumir les seves responsabilitats.
No? Gràcies, Jordi. Tindrem ocasió de parlar-ne en el futur. Susana, l'agenda de l'ADEC.
Breu repàs de l'agenda d'actes de l'ADEC. Comencem per avui. Aquesta tarda, a les 8 de la tarda, fem l'Assemblea General de Socis. Es realitzarà al Museu del Ferrocarril de Vilanova. Demà divendres, el Consell Econòmic i Social de l'Alt Penedès, CESAP, realitza una sessió oberta amb el títol Logística i Penedès. Aquesta sessió s'iniciarà a les 11 del matí a l'Auditori de Vilafranca del Penedès. Per la propera setmana, nous actes i, com sempre, noves propostes formatives. Tot ho podeu trobar totalment actualitzat a la pàgina web de l'ADEC, que és www.adec.cat.
Són les 11. Susana, gràcies. Jordi, gràcies una vegada més. El temps de l'ADEC tornarà en 15 dies i en 5 minuts tornem a ser aquí. Fins ara. Thank you.
Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.